Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Estem a 4 minuts de 3 quarts de 5. Aquí estem en directe. Això ja ho saben, és Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Avui hem començat, de fet, el nostre programa dient que l'actualitat del dia té noms i cognoms, no? La infanta Cristina i Iñaki Urdangarín han comentat, han fet públic el comunicat en el qual ja oficialitzaven la seva separació després de tot el que ha passat aquests dies. Antoni Bolinches, què tal? Bona tarda, Antoni.
Encantat d'estar amb tu.
Igualment, com sempre, Antoni. Avui toca parlar una mica, hem agafat, no?, el testimoni del que van dir ells, no?, que tot el que farien ho farien bé, no?, que calia separar-se bé en aquest cas. I anem a veure si això és possible, Antoni.
Lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho.
Molt bé. Deixeu-me, abans que tot, que saludi una persona que és una autèntica referent, que fa molt de temps que no parlo amb ella, però que si parlem d'aquesta situació, d'aquest divorci entre la infanta i Iñaki Urdangarín, necessàriament necessitàvem una veu autoritzada com és la de la periodista Rosa Villacastín. Rosa, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni, què tal?
Pues encantado de escucharte. ¿Cómo estás tú, Rosa?
Yo muy bien. No he cogido el COVID de todo el tiempo, me cuido, bueno.
Bueno, pues estupendo.
Muy bien.
Rosa, menudo, bueno, iba a decir menudo titular, el de hoy es menos titular que el del otro día, ¿no? No nos ha cogido tan de sorpresa después de ver las imágenes, que eso sí, fue una fotografía que impactó a todo el mundo, ¿no?
Exacto, es que ya no les queda más remedio, quiero decirte. Una vez que salen esas fotos, que además no lo niega él ni tampoco su hijo Pablo, porque es el que primero que dijo que sí, que lo sabían, que bueno, que las cosas son así, ¿no? Y es verdad que son así, que tú puedes tener una relación, tampoco sabemos cómo es la relación dentro de la pareja, ¿no? De Urdangarín y la infanta. Pero bueno, hoy ya se ha hecho, se ha dado comunicado. Yo creo que lo hacen también para quitar esa presión sobre los hijos y sobre todo sobre Pablo, que está en el Barcelona y el pobre chico contesta y contesta muy bien. Yo creo que con esto ya no les va, no van a dejar de tener periodistas en la puerta, ¿no? Pero al menos ya sabemos que de mutuo acuerdo interrumpen su relación matrimonial.
Claro. Rosa, en cualquier caso, déjame preguntar porque es una curiosidad personal. ¿No puede ser que todo esto esté montado así desde el primer momento? Quiero decir, Iñaki Urdangarín caminando de la mano con una señora con la que tiene una relación, ¿no es una imagen que pase desapercibida en un momento en el que todo el mundo lleva teléfono móvil encima? No hace falta tener un paparazzi para hacer esta fotografía, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Yo creo que y todas las relaciones que se han roto, por ejemplo, yo recuerdo las Poplovich, ¿no? Alberto Cortina saliendo de un hotel de Viena con Marta Chavarri. Claro, a ella le cogió totalmente desprevenida, no tenía ni idea. Sí, que su marido era un poco como Iñaki, que le gustaba la señora mucho, pero encontrarte la foto, porque una cosa es que te lo digan y otra es la imagen, ¿no? Creo que eso le da, tú puedes perdonar, te dicen, oye, que está, puedes dudar, tal, pero una vez que tienes la imagen y que tienes la foto, cogidos de la mano,
no hay duda.
Mira, yo llamé al hermano de Iñaki esa mañana, que le conozco a toda la familia, y le digo, oye, mira, yo quiero saber si es una prima, si es una hermana, si es una sobrina, porque claro, tampoco teníamos ni idea quién era. Y en la revista Lectura, que es la que ha dado la exclusiva, tampoco ponía quién era ella. Y me dijo que él no lo comentaba, que no le iba a comentar, que no hacía ningún tipo de comentario, ¿no? Bueno, para la familia, es que Vitoria, claro, Vitoria no es Barcelona ni es Madrid. Vitoria es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, donde ellos son muy queridos, porque el padre de Iñaki pues era el presidente de Caja Vital, que era un organismo, pues sí, un hombre del PNV, ¿sabes? Y bueno, pues pasan, es que pasa, él ha estado en la cárcel mucho tiempo, solo, separado. Imagino que le habrá dado tiempo a hablar, a pensar mucho.
No, y que han pasado no sé cuántos años, es decir, claro, que vemos que hay un montón de matrimonios que tienen problemas y ellos no tienen por qué ser una excepción, por otro lado, ¿no? Rosa, ha sido de verdad un gusto escucharte, un beso enorme, vamos a ver si un día nos reencontramos, cuídate mucho.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Tres quarts de cinc, és això, no, Antoni? És que feia molts anys que estaven casats, també, no?
I ho acabes de dir, les parelles, tinguin o no tinguin problemes, en el millor dels casos, deixen de ser parella i passen a ser família. quan només són família és quan el factor de risc de tenir enamoraments alternatius és més gran.
Sandra Burgos, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres.
La Sandra no, vosaltres.
És advocada matrimonialista. Per tant, diguem que porta, d'alguna manera, una mica de temps, no?, veient com la gent decideix separar-se. Segurament el que hem vist aquí és un exemple de voler fer bé les coses, si més no de cara a la galeria. És fàcil fer bé les coses en una separació?
A veure, m'agradaria dir que hauria de ser fàcil. A vegades ho és, a vegades no tant. A veure, jo en el dret de família, el que deies ara, porto tant temps com aquests dos casats, amb la qual una miqueta del tema en sé, una miqueta. Llavors, sí, al marge de si volen fer veure doncs, que es fan bé les coses, que no ho sé, o hi ha un fons de realitat d'això, nosaltres com a advocats de família, i a més és de sentit comú pensar-ho, no? Doncs sempre recomanem intentar fer les coses bé. Uh-huh. I què és fer les coses bé? Doncs sobretot quan hi ha nens, i sobretot si són nens de certes edats, en aquest cas són nens que són grans, però no per això pateixen menys.
A clar, és els seus pares, no?, en definitiva.
Clar, i depèn, i a més amb una repercussió pública, que hi ha altres nanos que no tenen altres problemes, però més aquests estan una miqueta en l'aparador, no?, de tothom. Llavors, doncs, bueno, almenys la voluntat de fer veure que fan les coses bé, doncs, ens deixa palès de que la intenció és, com a mínim, que no sigui dit, no? A partir clar. D'aquí, doncs, podríem parlar de com ho articularan, però sempre des del punt de vista de que no és una família normal, tampoc.
És evident, no? Nosaltres hem volgut, de tota manera, agafar l'excusa per portar-ho després a la vida, no? A la vida de les persones normals, que efectivament es separen i que tenen fills i que s'han de separar segurament de la millor manera possible,
sí,
Antoni, no?
Un bon pacte és aquell que cap de les dues parts queda prou contenta.
Yeah.
Perquè si queda content un element per l'altre. Però clar, que sigui un bon pacte depèn del grau de la maduresa de les parts implicades. I això només es produeix quan és una separació consensuada, mútuament pactada i mútuament desitjada. Però això és minoritari. La majoria de casos, un dels dos es sent deixat. I el que sent deixat no sempre actua madurament. Però, curiosament, es dona també una paradoxa, que el que deixa, si es sent culpable, també té tendència a compensar econòmicament el que és deixat. Per tant, la gestió de la problemàtica de la separació depèn molt del grau de maduresa i del sentiment de culpa o de revenja que té un o l'altre de les parts.
S'ho troba sovint, això, Sandra?
Sí, molt sovint. Estic d'acord amb el doctor, amb tot el que ha dit, per suposat. I sí, sobretot els divorcis, les separacions més lletjos que veiem al despatx, precisament és per falta de maduresa, perquè podem entrar en com una persona doncs, es pot sentir doncs, enganyada, despitada, el que vulguis, però tu, al marge d'aquesta sensació, o sigui, els altres poden fer el que vulguin. Evidentment, el libre albedrío funciona, no? I evidentment tu no pots controlar el comportament dels altres. Però una altra cosa és com tu gestiones això. Perquè si tu ets una persona madura, una miqueta evolucionada, amb una capacitat d'empatia, una mica amb una maduresa emocional, doncs, bueno, tu et pots sentir enganyada perquè l'altre t'ha enganyat, s'ha passejat amb una o amb l'altra, amb qui sigui, o amb una o amb una altra, també, no? Però després, com tu ho gestionis, sobretot quan hi ha infants, quan hi ha nens i nenes, doncs això diu molt de la teva maduresa. Llavors, si és una persona madura, està més que garantit que, com a mínim, el divorci, almenys per una part, s'intentarà portar d'una forma, doncs, encara que tu pensis el que pensis d'aquella persona i no te n'aniràs mai a fer un cafè i pensis que, bueno, yeah, que és el pitjor, no? Yeah. Però, bueno, davant dels nens i davant arribar a un acord, doncs sempre facilita que sigui una persona doncs una miqueta amb el cap ben estructurat, diguem-ho així.
És més, saps què passa a vegades? Que si la persona que creu que sortirà perjudicada perquè vol deixar la seva parella, perquè ja no l'estima i perquè té un enamorament alternatiu, quan veu que la seva parella comença a actuar madurament, he tingut casos que es regenera la relació, perquè les parelles, per exemple, que només tenen saturació convivencial i que, per tant, un nou subjecte amorós o eròtic, naturalment, és un atractiu suplementari, i alhora ja, fins i tot, les virtuts de la teva parella per excés són defecte, perquè tu deixes el teu marit perquè és massa treballador, però et vas enamorar d'ell perquè era treballador. Per tant, a l'accés es converteix en defecte. I aleshores, dius, ara el meu marit, ara no em passarà pels nanos, ara tal, i resulta que el teu marit ve a consultar dic, i pregunta, tu què vols? No, jo voldria recuperar la meva dona. Doncs ho tens molt senzill, actua madurament i comences a sorprendre positivament a la teva dona. He tingut casos que s'han regenerat perquè al gestionar la crisi i al fer un bon pacte de divorci, és més, he tingut persones que després del divorci han seguit juntes. Yeah. I han seguit juntes perquè s'ha reenamorat, el que havia perdut l'interès emocional, s'ha reenamorat per l'adequada gestió que l'altra part ha fet de la crisi i que l'ha sorprès en positiu. Clar, com tu dius, si gestiona bé t'acredites i si gestiona malament et desacredites.
Sandra, quins són els errors més habituals?
Els errors més habituals, sobretot el més punyent, és utilitzar els nens. Mm-hmm. El que es podria parlar, per una banda, de violència vicària, que seria una part d'aquesta, i l'altra, doncs, seria una violència cap als menors per obtindre bons rèdits o violència vicària per fer mal a l'altre, no? Això ho veiem moltíssim i, ostres, a vegades com a persona i ara no com a advocada surten del despatx.
Veu moltíssim, sí? Sí. Hi ha molts casos de violència vicària, per exemple?
Sí, ho podem enllaçar precisament amb aquesta falta de maduresa, perquè jo no puc creure que una persona tingui el perfil que tingui de base, no? Però utilitzar els teus fills per fer mal a l'altre per venjança o simplement...
Sobretot perquè, que és el que jo no he acabat d'entendre mai amb la violència vicària, és que també són els teus fills.
Sí, però pensa una cosa, això no? T'ho explicarà millor el doctor, no? Sí. Però et fan comentaris que veus que cosifiquen els nens. A veure, no parlo de violència vicària extrema, no? Que seria un assassinat, una agressió, no? Però el dia a dia, la violència vicària petita, que tampoc m'agrada dir petita, no? És com els micromasclismes...
La revenja mínima és la de desacreditar.
A l'altre, sí.
Sí, però també veiem coses com portar els nens a l'escola sense uniformes per fotre l'altre, per fotre la paraula.
Sí.
Quan dius, escolta'm, si és que és el teu fill, la teva filla, que anirà tot el dia
nerviós... I això és el que jo no hi he entès mai.
No, nosaltres tampoc ho entenem. Mira que ho veiem i intentem una miqueta...
Ara també és cert que nosaltres tenim de formació professional perquè ens arriben els casos que no gestionen bé. Hi ha molts altres que, per sort, no arriben ni als advocats ni arriben als terapeutes de parella perquè ells ja ho desenvolupen adaptativament.
No, però en el meu cas, Antonio, sí que arriben, perquè si es trenca la parella... Veiem de tots casos, jo no vull donar un missatge de que tot sigui negatiu, però que ho veiem molt sovint, massa sovint pel meu gust.
No, però vull dir que els que no tenen problemes ja no arriben a veure't a tu, ni arriben a veure a mi, per sort. Per això dic que nosaltres tenim de formació professional. És que tothom està molt malament, no tothom que ve a veure'ns. Els que estan bé no venen. Ara que estem en una crisi de model de relacions de gènere, de relacions de parella, de model de societat, això està claríssim. Per això es fan programes com el que fa el Toni, per ajudar a resoldre tot el tema.
No, i per entendre una mica la situació, no? En aquest cas, per exemple, que és el que hem agafat com a referència, ostres, no ha de ser gens fàcil, jo no sé com ha anat el tema, no? Però veure la teva parella de la mà amb una altra, amb una fotografia que reprodueixen tots els mitjans de comunicació, és terrible. Realment. No sé si és el fet més habitual. La gent es separa quan ja ha començat una nova relació?
No té per què. Ara aquí sonarà malament, però ho veiem més en un percentatge masculí.
Oh, jo ho tinc claríssim. Sí. No, ho tinc claríssim.
Vale.
Claríssim.
No em tireu les llibretes, no?
No. Els homes es separen normalment quan ja tenen una altra parella, mentre que les dones que jo conec...
Sí.
Bueno, evidentment hi ha exemples de tot. Són dones que el que tenen és ganes de perdre de vista a l'home, però gairebé sempre, no?
Sí. Toni... Home, estic contenta de córrer que negueu,
Sí, dins d'això hi ha una variant, que curiosament l'home no separa perquè té un enamorament alternatiu, perquè no té massa mala consciència de tenir un amant. Es separa quan es descobreix. O sigui, per això he tingut casos de dones molt intel·ligents o que, pel que fos, volien mantenir la relació. I saps quina demanda terapèutica m'han fet? Miri, escolta, jo sé que el meu marit...
Té un amant.
I jo no sé si està enamorat o no. Si jo ara li dic que ho he descobert i està enamorat, ella em deixarà, evidentment. Diu... I, com no ho sé, m'agradaria gestionar bé la situació fins a esbrinar-ho o veure fins quin punt jo, amb el meu comportament assertiu, constructiu i madur, puc afavorir que aquest enamorament s'esvaeixi, perquè molts enamoraments s'esvaeixen poc després de sexualitzar el vincle. O sigui que es pot donar supòsits de infinitat de variants, perquè l'ésser humà és molt complex, i el que es tracta és de convertir la nostra millor part en la nostra major part per poder resoldre els problemes. A vegades, doncs, anant als professionals, l'últim recurs, evidentment, és arribar ja al divorci. Molts primer venen el terapeuta i després el derivem als advocats matrimonialistes i altres ja van directament als advocats
matrimonialistes. O sigui, vosaltres esteu fent com una mena networking aquí, no? Pràcticament,
sí,
no?
Sí, ja l'he dit. Aviam, Toni, quan tu portes el World Programa, per mi és una garantia de la credibilitat.
Home,
i sí. Prestigi professional.
I tant.
Per tant, i a més, fixa't que coincidim, perquè no hi ha més cera que la que arde.
No, està clar. Estava pensant que la setmana vinent podríem parlar de quant dura l'enamorament, que és un tema molt, molt interessant, no? Abans has fet
una referència... Uns dos anys en convivència. En parella no convivencial pot durar 4 o 5 anys. Si definim l'enamorament tal com el defineixo, l'art d'enamorar, que és la fase d'alta intensitat pulsional, afectiva i sexual, d'un blinc amorós.
Déu-n'hi-do, eh? En fi, deixa'm fer una d'aquelles preguntes de titular, que, Sandra, que són una mica horribles, però ens separem millor els homes o les dones?
Ens separem millor els homes o les dones? Mira, aquí, com abans he sigut molt salvatge, dic, mira, que em diguin el que vulguin, diria que estaríem un 50%.
Sí, eh?
Jo, per lo que aprecio, fa més de 20 anys que m'hi dedico i no podria dir que ni d'una banda ni d'una altra. Això no va a gèneres, no va a sexe, sinó va a persones. Llavors, tornàvem a parlar una miqueta de les circumstàncies, evidentment, després hi ha la base del perfil de la persona i la responsabilitat i una miqueta, doncs, el voler fer les coses bé. Però no sé l'Antoni com
sí,
ho veurà.
Sí, aviam. Jo diria que les dones es separen de manera més fonamentada. O sigui, han de tenir raons de pes. O és per una formació reactiva a una infidelitat que no saben assimilar, perquè una tercera part de les infidelitats es gestionen bé i la parella recupera i el vincle d'alguna manera es consolida. Però, així com a l'home, en molts casos es separa com conseqüència indesitjable d'una aventura o enamorament alternatiu, quan ho descobreix la dona, però l'home té més tendència a ser conformista amb les relacions. Això fa un joc de paraules que l'explico a l'art d'enamorar, on dic que l'home, mentre no estigui malament, ja està bé. I la dona, si no està prou bé, ja està malament. Per això, quan valoren la vivència subjectiva d'una relació amorosa, hi ha més tendència a que l'home li contesti prou bé i que la dona digui, bueno, anem fent.
Una altra cosa que podem fer un dia és parlar de si és més fàcil acceptar que la teva parella es vol separar perquè hi ha una altra o simplement perquè s'ha cansat de tu. Que jo crec que aquesta segona és més difícil, eh? No sé, Sandra... El que veus pel despatx, però em sembla que et deixin simplement per ser cansat de tu és més difícil.
Home, l'ego, i més si et deixen per una persona perquè la teva parella ha optat per una condició homosexual, bueno, en aquest cas seria bisexualitat o el que seria, no? El típic, doncs, que el teu marit, tu pots entendre que et deixi per una altra o pots portar molt malament, però si et deixa per un home o la teva dona et deixa per una altra dona, això, bueno...
Això és interessantíssim. Un dia parlarem...
Sí, és un terme interessantíssim. I dins d'això hi ha una altra variant. La dona... una de les coses que l'afecta molt és que sigui a l'home la deixi per una dona molt més jove que ella, perquè no sap com lluitar.
O al revés.
I a l'home el que li afecta molt és que la dona el deixi per un home de molt més estatus que el seu.
Sandra Burgos, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al programa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantada.
Antoni Bolinches, seguim en 15 dies. Moltes gràcies,
sí, senyor.
Antoni. Senyors i senyors, nosaltres tornem en uns minuts. Les notícies de les 5 i després, tals